Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Ja ens trobem en plena Fira del Vi, un dels esdeveniments més importants que tenen lloc a la nostra comarca. Durant aquest cap de setmana, i com ja ha passat els darrers anys, la comarca s'omplirà de gent d'arreu que ve a conèixer els vins que s'elaboren a les dues d'Os. La fira s'ha convertit en un referent en el món del vi, i és molt important la implicació de tothom. Un any més s'ha superat el rècord de cellers participants, i cada cop la cosa va més. Un dels reptes també serà, però, que la fira no mori d'èxit. Així mateix, crec que és essencial, per fer que tothom se senti la fira una mica seva, que no es perdi aquest vessant popular i de carrer que tant la caracteritza. La fira serveix a la gent de la comarca per retrobar-se amb persones que fa temps que no veuen, xerrar i, en definitiva, relacionar-se. En l'informatiu d'avui parlarem de la fira amb l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, on ens explicarà les principals novetats d'aquesta 24a edició. Però també analitzarem els resultats de les eleccions generals a la comarca, on hi va haver un clar guanyador, Esquerra Republicana. També repassarem què va donar de si el ple del Consell Comarcal, on es va aprovar el nou reglament del Banc de Terres del Priorat i en el que el president va anunciar una reunió amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per abordar la qüestió del riu Siurana. En els esports us explicarem com va anar el derbi prioratí entre el Falset i el Porrera, així com també els partits de la resta d'equips de la comarca. Finalment, en la previsió meteorològica, Enric Massip ens dirà si haurem de patir o no pel temps durant aquesta Fira del Vi. Comencem! En aquests instants, el president de la Generalitat, Quim Torra, inaugura la 24a Fira del Vi de Falset al Teatre L'Artesana. Des de Ràdio Falset hem volgut parlar amb l'alcalde de la capital del Priorat, Jaume Domènech, perquè ens expliqui com ha anat l'organització d'aquesta edició de la fira i quines són les seves principals novetats. Bon dia, senyor Domènech.
Bon dia.
Ahir va començar la 24a Fira del Vi. Com han anat els preparatius?
Bé, molt bé, força bé. Vull dir, ja estem preparant la de 25a edició. Vull dir que treballem ja un any per l'altre, pràcticament. Però, bueno, ja... Hi ha un equip que ja fa uns quants anys que està format i més o menys se treballa amb metodologia i, per tant, doncs, bueno, tenim ja un sistema que, ja, que pràcticament arribem al dia de la inauguració de la fira, que tot ja està tot a punt i preparat. I, com sempre, és una fira que el que fem és resar perquè ens acompanyi el bon temps, perquè estem al món de la inclemència i, per tant, doncs, bueno, no tenim aquí una nau o un recinte firal on que es pugui fer tot a l'interior, i, bueno, però en principi sembla ser que les coses aniran tot bé.
Expliqui'ns una mica les novetats d'enguany. Tenim un espai solidari nou i també tenim com a convidats un grup de viticultors de les Illes Balears, en concret de Pollença.
Sí, home, a veure, més o menys és difícil també cada any introduir grans novetats, no? El més important i el bàsic és que la Fira del Vi aplegui els màxims de cellers possibles de les dues denominacions d'origen de la comarca i amb aquest esperit també pràcticament que s'empelti també els pobles de la comarca en fer coses, que així és i cada vegada va més. I bueno, com sempre, aquests últims anys tenim a la població invitada, que en aquest cas aquest any és Cardona, i la D.O. invitada és els vins de Pollença, vins de Mallorca, perquè a Pollença es fa una fira on pràcticament aglutinen a tots els productors de Mallorca, i en relació amb ells, precisament ells fa uns quants anys, fa 6 o 7 o 10 o 9 anys van estar a la fira buscant idees per la seva fira, i arrel d'aquí, doncs, bueno, sempre han estat bastant com un referent per ells estar a la Fira de Falset, i aquests últims anys es van posar en contacte amb nosaltres, i aquest any, doncs, els dediquem a... Se va decidir que els vins invitats fossin els vins de Mallorca, en aquest cas els vins de Pollença.
Sí, abans ne parlaves, també hi ha hagut rècord absolut de cellers aquest any. Si no vaig errat, crec que n'hi ha 83. Cada any hi ha més cellers.
Bueno, sí, cada any hi ha més cellers, primera perquè, doncs, bueno, Per una banda, també hi ha cellers joves que es van incorporant a dintre de les DOs, i o fa uns anys que es van incorporar i ara comencen a treure els vins i per tant ja volen fer la presentació a la fira, que això és bo. I després, doncs, bueno, perquè també doncs, en certa manera doncs, també s'està treballant amb els DOs, perquè home, és una fita important per tots nosaltres, no? Sobretot, sobretot pel sector, i en aquest cas encapçalat per les dos DOs, de que facin un esforç en demanar que els cellers participin a la fira com un acte central de la culminació de lo que són tots aquests dies i setmanes que es va treballant amb la cultura del vi. I això ha fet doncs, bueno, de que aquests últims, sobretot aquest any, s'hagi batut rècord amb cellers, i esperem que l'any que ve també, també es puguin d'allò. L'objectiu de l'any que ve seria arribar al 100, pensat bàsicament en que estem amb els 25 anys de la fira, i per tant doncs, bueno, amb una fira ja que pràcticament podem dir que s'ha consolidat, i el que hem de fer és intentar continuar treballant perquè la fira continua sent un èxit d'aquest fet social important que ens uneix a tota la comarca, i per tant doncs, bueno, això vol dir que s'ha de continuar treballant amb ganes, amb voluntat i amb servei per poder arribar al dia de la fira i que tot estigui en condicions.
Val, d'uns anys cap aquí també s'han anat organitzant i s'han anat cada vegada més potenciant els tastos per a wine lovers, que se'ls diu, és a dir, tastos dirigits als amants del vi. Enguany també n'hi ha i se n'han organitzat més.
Sí, bueno, allí a la carpa que hi haurà pels tastos n'hi haurà més que l'any passat, i bàsicament és aquest concepte del wine lover, és el concepte de, bueno, que nosaltres englobem també dintre la cultura del vi, però de la fira el que volem és això, que vinguin les persones amants del vi, que provin, degustin, connectin directament amb els cellers, parlin, i que són potencialment, a part de poder ser uns professionals, que també puguin ser futurs, bueno, que ho són, de fet, consumidors, no? I per tant doncs, són les persones que fan més bona publicitat i que fan més tacadoli, no? Perquè uns als altres, i això és el que s'ha d'aconseguir. Avui els podem dir també que la fira ha ajudat força a conèixer els vins, evidentment, de la nostra comarca, però també fent la difusió dels vins de Catalunya, i cada vegada, doncs, diguem-ne, totes les estadístiques ja diuen que avui hi ha quasi més del 50% dels vins que es consumeixen a Catalunya són vins catalans, no? Per tant, doncs, bueno, aquestes manifestacions, com la que es fa aquí, la fira de les DOs de la comarca del Priorat, pues és una mostra més de la voluntat de fer un exponent d'ensenyar exactament, doncs, sobretot amb aquestes persones que són amants del vi, que són molta gent, i, bueno, i que facin aquesta exportació d'una manera sana, no? Perquè en definitiva el que s'ha de fer és degustar, i això és el que s'intenta i s'explica amb aquestes cates que es fan.
Abans ho hem comentat una mica, enguany, com una de les novetats, hi ha un espai solidari a la Fira del Vi. Què és exactament això?
Bueno, aquest any, l'any passat es va fer unes cates doncs, també buscant aquest factor més, siguem-ne, més social, amb les cates a ciegues que es van fer, i aquest any doncs, ha fet una aposta amb el vi solidari, que juntament amb Marroig, que ell ja fa el vi solidari, presenta aquí a la fira, perquè bueno, pugui fer també difusió del seu missatge solidari. I després també aquest any conjuntament amb les comparteixen estant amb il·lusió, que és també una, de fet és una família, no? De que ell pateix el síndrome d'Ella, i bueno, i com que eren unes persones que eren precisament wine lovers, doncs bueno, han volgut continuar fent una aposta, van crear aquesta mena de societat, i es dediquen a fer una sèrie de productes que han posat el nom de la família, de tots els vins que ells venen, una part de l'import de la botella va a la fundació, a les fundacions de la malaltia. Per tant, doncs, bueno, és també una manera doncs, de veure que realment també a través de la cultura del vi també es pot ser solidari, també es pot ser social, i també pots tindre aquesta vessant humana, no? Que crec que forma part. Vull dir, i per tant, doncs, amb aquests missatges també ens hi hem de volcar perquè, bueno, perquè no es vegi evidentment que el nostre és una activitat, diguem-ne, que és alcohòlica, que no ho és.
Val, a banda de les activitats així més professionals que s'organitzen en el marc de la fira, sempre s'intenta combinar-ho amb el caire més popular que té la fira en si, que és com va néixer, era el caire aquest més popular, i tenim un munt d'activitats culturals, també.
Bueno, és que ja avui pràcticament no entendríem la fira sense que hi hagi aquest vessant cultural, no? Vull dir, va lligat la cultura, ja n'hi diem cultura del vi, per tant, en definitiva, doncs, com a cultura del vi també hi ha d'haver la vessant cultural. Sempre, el que passa és que intentem sempre a la fira que aquestes activitats culturals se puguin acabar amb una cata, es puguin acabar fent algun comentari per vincular-ho també dintre de la manifestació de la fira, no? Però avui pràcticament ja seria impensable que no hi haguessin activitats culturals amb el marc de la fira, no? I aquest any, evidentment, doncs, també, i crec que és bo que es potencien de cara al meu futur.
Val, una previsió d'assistents, comptant que tot farà bo i que anirà tot bé?
Bueno, home, jo crec que la fira any darrere any s'ha anat assentant, i per tant, doncs, s'ha fet una gran taca d'oli, i esperem que també aquest any, doncs, bueno, per una banda la part més professional, que vingui a conèixer les noves presentacions que fan els cellers, i la part més lúdica, doncs, que vinguin els wine lovers, les persones que vinguin a conèixer la comarca, vinguin a gaudir del nostre patrimoni, que serem patrimoni de la humanitat, del paisatge, de les vinyes, i també vinguin a degustar els vins d'una manera precisament tranquil·la, còmode, i que ho puguin comentar directament amb els cellers i amb els enòlegs dels cellers, ho puguin fer d'una manera tranquil·la a l'espai de la fira, i això és el que volem, no? Per tant, doncs, bueno, a poc a poc hem d'intentar que ja s'hi va treballant, de que la fira ja sigui un referent a nivell, no solament a nivell de país, podem dir que més fora del país, no? Perquè aquest any també tenim uns periodistes, l'any passat se va fent aposta pels francesos, aquest any s'ha fet per a portuguesos, conjuntament amb la Direcció General de Turisme de la Generalitat, i, bueno, i és això, no? Que siguem el mapa això, no? I precisament el món del vi, i sobretot, doncs, aquest renaixement del Priorat, ha situat el Priorat al mapa, i evidentment a Falset la Fira del Vi l'ha posat al bell mig de totes les manifestacions, doncs, que aquests dies es parlen sobre temes de vi a la Fira de Falset.
Com bé sap, el dia 26 de maig tenim eleccions municipals, vostè no es presenta, és la seva última fira del vi al capdavant de l'organització?
Bueno, home, com a alcalde sí, no? Com a alcalde sí, però bueno, a mi me continuaran trobant i a disposició de lo que hi hagi al nou ajuntament, i col·laborar, evidentment, col·laborar amb el que vulguin, no? I no solament a la fira, sinó en qualsevol d'allò, però, bueno, evidentment, la fira és una de les manifestacions més importants, que hem de procurar que vingui l'Ajuntament, que vingui i continuï siguent un referent. Per això, en definitiva, una mica va ser quan el 2015, que vaig tornar a l'alcaldia, de crear aquesta comissió, perquè aquesta comissió estigui al marge de tots els moviments polítics que hi puguin haver darrere de cada elecció, i que es pugui anar treballant, i precisament, evidentment, aquesta comissió sempre la presidirà, mentre sigui aquest el funcionament orgànic de la fira, mentre depengui de l'Ajuntament, la presidirà l'alcalde o l'alcaldessa, i per tant, doncs, a partir d'aquí l'alcalde o l'alcaldessa pot delegar amb les persones que ells vulgui, i hi ha una sèrie de membres que figuren en aquesta comissió, però evidentment se pot ampliar o reduir amb voluntat de lo que cregui, doncs, en aquest cas l'Ajuntament de Falset.
Bé, doncs, moltes gràcies, Jaume, i que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies per col·laborar amb Ràdio Falset.
Esquerra Republicana de Catalunya es va proclamar vencedora en els comicis per a escollir els representants al Congrés i al Senat espanyols del passat 28 d'abril a la comarca del Priorat. Els republicans van rebre el suport del 45,49% de l'electorat prioratí, és a dir, gairebé un de cada dos votants de la comarca ho van fer pel partit d'Oriol Junqueras. El cap comarcal de la formació, Jordi Sabater, en valorava els resultats.
Ho valorem molt positivament. Crec que dels 23 municipis només hi ha hagut un municipi que doncs, ha guanyat Junts per Catalunya, Junts per Cat, i la resta Esquerra, i a més amb molta diferència, no? La majoria dels pobles ratllen el 50% i en alguns casos ho superen. Vaja, no podem estar més satisfets i amb la comarca i amb el país. La veritat és que sí, molt contents.
Tal com apuntava Sabater, Esquerra és primera força a tots els municipis, excepte a la Bisbal de Falset, on la força més votada va ser Junts per Catalunya. Precisament, el partit de Puigdemont va obtenir el 22,99% dels vots i és la segona força en el conjunt de la comarca. A molta distància, el PSC va obtenir el 12,05% dels vots, mentre que els comuns es van quedar amb un 6,95%. Que el Priorat és una de les comarques més independentistes queda palès veient els resultats, als que s'hi han de sumar els del Front Republicà, que es va situar amb el 4,3% dels sufragis per davant dels partits de la dreta i l'extrema dreta. Ciutadans és sisena força a la comarca amb el 3,42%. El PP va obtenir el 2,15% i Vox va aconseguir un 1,2% dels vots dels prioratins i les prioratines. En el conjunt de la demarcació de Tarragona, Esquerra guanya les eleccions generals per primera vegada des de la recuperació de la democràcia amb el 27,24% dels sufragis i dos diputats, mentre que el PSC va ser segon amb el 21,45% i es queda amb un diputat per Tarragona. La tercera opció política més votada va ser Ciutadans, amb el 12,52%, seguida de molt a prop per Junts per Catalunya i En Comú Podem. Els de Puigdemont van aconseguir el 12,25% dels vots i els comuns un 12,19%. Totes tres formacions aconsegueixen un diputat per la circumscripció de Tarragona. El PP, en canvi, perd la representació al Congrés, ja que es va quedar amb el 5,11% dels vots. Vox va aconseguir un 4,81% i el Front Republicà es va quedar amb un 1,96%. El ple del Consell Comarcal, celebrat el passat dilluns, va aprovar inicialment el reglament del Banc de Terres del Priorat. Aquesta normativa té en compte el model agrari i els criteris aprovats pel Fòrum Agrari, depenent de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat, i també pel Consell d'Alcaldes del Priorat. Entre els criteris que contempla el text hi ha els que fan referència al respecte amb el medi ambient i la sostenibilitat dels conreus. Així mateix, també es contempla que activitats d'agricultura i ramaderia intensiva no seran considerades com a possibles usuàries del Banc de Terres i que les grans i mitjanes empreses, és a dir, les que tinguin més de 50 treballadors, no hi tindran accés. Escoltem el president del Consell Comarcal, Jordi Sabater.
S'especifica, doncs, bueno, tota una sèrie de paràmetres, no? Que sigui unes explotacions sostenibles, es regula, per exemple, que si són empreses, doncs la capacitat d'aquesta empresa, que no sigui una gran empresa, o sigui, que va més aviat destinat al petit agricultor, diguem-ho així, no? En fi, bueno, això tot està explicat al reglament, ara està en període d'exposició pública i un cop passi aquest període, que no sé, ja fa uns dies crec que està exposat, doncs bueno, ja començarà a caminar, que és el que estava esperant, la veritat.
El Banc de Terres del Priorat és una iniciativa que es crea per revertir el procés d'abandonament de terres agrícoles, la falta de relleu agrari, la dificultat d'accedir a l'adquisició de terres i el despoblament de la comarca.
El Banc de Terres se tracta de que, bueno, de poder recuperar determinades finques, ja sigui doncs, finques que estan en explotació actualment o altres que es recuperin, i que s'incorporin noves persones a l'activitat agrària o altres que les vulguin ampliar. L'objectiu és aquest.
L'aprovació per part del ple del Consell Comarcal és inicial i ara el nou reglament ha de passar per un període d'exposició pública abans d'entrar en funcionament. El Banc de Terres del Priorat és un dels projectes inclosos en el Programa Estratègic de Competitivitat Territorial Priorat-Montsant-Siurana 2016-2020, que compta amb el finançament dels fons FEDER de la Unió Europea i que coordina el Consell Comarcal del Priorat. També en el ple del passat dilluns, el president del Consell Comarcal va anunciar que el proper 14 de maig es reunirà amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per abordar la sol·licitud que es va fer des de l'ens priorati per a la revisió o cancel·lació de les concessions d'aigua del Siurana a la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes. Segons va explicar Sabater, la reunió es va coordinar en el marc de la taula del Siurana.
Ho hem demanat durant les dues sessions que hi ha hagut de la taula del Siurana, amb gent que hi havia de la Txell, i la primera vegada que els hi vam reclamar va semblar que els hi venia així com una mica de sorpresa pel fet de que estàvem allí a la taula del Siurana, però nosaltres ja els hi vam exposar de que el fet d'estar allí no volia dir que per nosaltres es parés el procés que havíem engegat d'aquesta demanda de revisió o anul·lació de la concessió de Riudecanyes. I per tant, a la segona sessió hi vam tornar a insistir, i llavors va semblar que ja s'ho prenien una mica més en sèrio, vam prendre nota, i la setmana passada ens van trucar i ens van dir que el dia 14 tindríem aquesta reunió amb la presidenta, crec que és una presidenta de la Confederació.
Així mateix, el president del Consell també destacava que van a la reunió per explicar en persona la situació actual del riu Siurana.
Nosaltres esperem de que realment, com que és un tema tècnic, cosa que a la taula potser l'element és més polític, diguem-ho així, jo crec que la Txell es mou més en l'àmbit tècnic, i per tant jo espero que respondran a les nostres demandes i alguna cosa en traurem. Jo, vaja, a més ho espero, sí.
Sobre la taula del Siurana, Sabater creu que no s'ha avançat gaire i explicava que era de preveure que la propera reunió no se celebrarà fins al mes de juliol, un cop passades les eleccions municipals.
Va ser també una sessió que va servir per a donar una sèrie de dades que havien quedat pendents de l'altra sessió, i després ja es va dir que degut al moment polític d'eleccions i sobretot municipals, s'estimava que ho aplacéssim fins a després de les eleccions. Primer es va dir, en un primer moment van dir fins al juny, però també van dir, home, si és que s'ha de passar fins al juny, potser esperem una mica més, perquè just s'hauran constituït els nous ajuntaments, potser donem una mica de marge, no? I llavors vam quedar que es convocarà, quan sigui, però al mes de juliol. I a veure com se desenvolupa tot plegat, després amb nous elements, perquè se suposa que no hi haurà les mateixes persones, o si més no totes les mateixes, però a veure com va avançant això.
El calendari inicial preveia que al mes de juny la taula hagués arribat a una sèrie de conclusions. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Dos gols d'Aleix Martí al minut 73 i al 89 van servir perquè el Falset Esportiu s'endugués la victòria en el derbi prioratí de tercera catalana contra el Porrera. Els falsetans s'anoten d'aquesta manera els 3 punts que els permeten escalar fins a la 8a posició de la classificació. El Porrera, en canvi, baixa fins al 15è lloc de la taula. A falta de 4 jornades pel final de la Lliga, els porrerans se situen a 6 punts de la zona de descens. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset juga avui a les 5 al camp de l'Espanya a la Canonja, mentre que el Porrera rep també avui a 5:45 l'Hospitalet de l'Infant. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat es van imposar per 4-6 al Pare Manyanet de Reus. Els falsetans van arribar al descans amb un 1-5 favorable gràcies als 3 gols de Webster Paraíso i a les dianes d'Abel Orensanz i Marlington Olvera. La segona part va ser tot el contrari i l'equip reusenc va escurçar distàncies. Finalment, Marlington Olvera va fer el 4-6 definitiu. Amb aquesta victòria, el Falset segueix tercer a la classificació amb 59 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans reben avui a les 5 el base de l'Hospitalet de l'Infant. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 4-6 davant del Lligallos GP Motor. Els de Cornudella van anar sempre per darrere al marcador i no puntuen en aquesta jornada. Actualment, el Priorat Nord és penúltim amb 9 punts. Avui, a les 5 de la tarda, el Priorat Nord rep el Vinyols Grup Arbó. Finalment, el Capçanes es va imposar per 5-2 a l'escola futbol sala al Vendrell gràcies als gols d'Oriol Valldeperas, Arnau Sedó, Roger Grifoll i Marc Llagostera. 3 punts més per al Capçanes, que es col·loca segon amb 27. Aquest vespre a les 7, els del Priorat visiten la pista del Prat Dip. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana relativament tranquil·la, si bé han aparegut alguns brots d'inestabilitat molt lleugera amb petites precipitacions de poca importància i que també ens ha portat uns cels un tant variables, amb un ambient enterbolit, núvols baixos, ambient doncs, bastant neutre. Una situació que per aquest cap de setmana es presenta altre cop estable, amb predomini dels cels clars un poc ennuvolats i temperatures amb una lleugera tendència a pujar. En definitiva, acabem la setmana molt apta per aquesta Fira del Vi, amb un ambient molt agradable i pràcticament una estabilitat gairebé completa. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1812, es trencava a Múrcia la presa de Puentes, que va provocar 608 morts i més de 800 edificis ensorrats.
I fins aquí l'informatiu. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Retornem ara cap a l'espai de la fira, on en Jordi Soldevila continua explicant-nos què hi està passant. Que vagi bé!